El gall del monestir.
Quart de 10 del matí i puntuals, comencem la tertúlia dels dilluns. He dit bé l'hora?
Guarda-deu
matí. Molt bé, Carme, sí,
és
senyor.
És que m'heu fet dubtar. Bon dia, us bon dia, Carme. Us he dit a tots, mirant el rellotge, dic, quina hora he dit?
No, jo mira...
Em tornaré boja abans de començar.
Això és l'aire? Estem a l'aire?
Sí, ja estem volant.
Tornem al matí? Repetim-ho?
Un quart i un minut de 10 del matí, anava a dir, comencem puntuals la tertúlia del gall del monestir. Hem fet una prèvia així una mica esbojarrada, però ara sí que entrarem en matèria. L'he fet jo, sí, Lourdes, l'he fet jo, aquesta prèvia.
Nosaltres estem tots molt ben endreçadets i molt lampitats.
Ja ho veig.
El que passa és que tu crec que has tingut un cap de setmana molt actiu.
Sí, què vols que et digui? Encara m'estic recarregant, com els cotxes
elèctrics,
doncs pues igual, m'estic recarregant. Un cap de setmana actiu per a molta gent, molts àmbits. Podem destacar que precisament ahir, Vinena és el dia en què Francisco Franco doncs,
va a Monte.
Caudillo d'Espanya.
Va morir i precisament i es va fer un acte ahir a la Presó Model organitzat per Òmnium Cultural, un acte de reconeixement als represaliats de la Guerra Civil i la dictadura. I quan passen els anys i encara en plena democràcia i continuem i hem de continuar fent actes d'aquest tipus.
Sí.
Encara les ferides estan obertes.
Bueno, però està bé, històricament està bé per recordar la memòria històrica, que la gent se n'enteri de que va haver-hi un senyor que ens va tenir subjugats tant a la cultura com la llengua, com el país, doncs, a través de la seva dictadura. Per tant, és bo que la gent coneixi també doncs, aquests fets, no? És bo que coneixi aquests fets perquè, en el fons, vull dir, doncs, és una memòria històrica important. Hi ha molta gent jove que no sap qui és el Franco, no ho sap ni la història que va passar a l'època franquista, els que tenim una certa edat, que vam viure aquella repressió, ho recordem, amb una certa nostàlgia en el sentit, diríem, de la reivindicació de país, no?
Jo sempre dic el mateix, Jo soc del franquisme tardío, no? Allò diuen tal. I jo sé que va haver-hi en un temps, en la meva època ja la repressió i tot això era molt més limitat, almenys on jo estava.
Va morir gent, Lourdes.
Sí
que va morir. Jo recordo el Puig Antic, que és l'únic que jo recordo i que, a més, jo crec que és l'única manifestació i anat a la meva vida, entre d'altres coses, perquè jo que era una nena, llavors no, igual tenia 15 o 16 anys.
Això t'honora.
15 o 16 anys. No, ens van animar tots, ens van explicar tal i qual, i llavors quan vam anar allà, el que s'anomenava aleshores la Retera de la Roca, i quan vaig mirar dalt, tots aquells que ens havien animat i tal, estaven, doncs, aposentats mirant com els altres anàvem a tallar, vaig dir, jo no hi torno a anar mai més. Els primers hi vagin ells. Quan ells estiguin al davant de tot, després hi aniré jo. Llavors, clar, diu, bueno, la gent ha de recordar, bueno, doncs ja se sap el que era. Jo és de debò, sempre
no,
estem...
Cosa és recordar i una altra cosa és que encara queden ferides.
Les ferides també de vegades quan les remenes és quan fan mal,
Bueno, però si hi ha coses
pendents. Contrari, Lourdes.
No, si hi ha la
majoria de gent... Queden infectades i si no se s'infecten...
El meu tio, que era de la lleva del biberó i que va estar per allà a França i tal, escolta'm, ja és mort. Mort i enterrat i ja fa temps.
Enterrat a on?
Ell es va morir de gran, de 90 i pico d'anys.
Ah, però tu has d'estar enterrat i tu pots anar i retre-li homenatge, si vols.
Hi ha moltes persones també que, per l'altre, pels anarquistes, no saben on tenen els seus morts enterrats.
Sí.
També en conec,
Bastants també més executats per l'abandon nacional que per l'altre. Però d'acord, només que n'hi hagi un, s'ha de reparar la memòria. Estic molt d'acord, s'ha de reparar la memòria i s'han de...
No, jo no dic que s'hagi de reparar la memòria.
Deixem l'Eduard, que acaba. acabi la seva intervenció.
Sí, jo penso que el problema d'aquestes dates del vinent consisteix en comprovar com aquí en aquest país no ha passat el que ha passat en altres països. És a dir, que va haver l'existència històrica d'un govern, un tipus de govern, d'una dictadura, d'una guerra i una dictadura posterior, que va durar els anys que va durar fins que es va morir al llit, que el senyor Franco Bahamonde, no Bahamonde, Bahamonde és un altre.
Bahamonde, el de les bicicletes.
Bahamonde. Doncs es va morir al llit, no hem de recordar-ho, fins a l'últim moment va haver-hi repressió, menys activa, però va haver-hi repressió, i el problema és que no s'ha fet, en el seu moment, no es va fer en el seu moment, que va ser el moment de la transició, el que s'hauria d'haver fet llavors, que era intentar reconciliar, dic intentar, reconciliar les dues bandes. I una forma de reconciliar o d'intentar-ho consistiria a acceptar per part de les dues bandes que havia hagut actes de qualsevol mena que eren dolents per tots. Això no es va fer. Alemanya es va fer. Alemanya es va fer. Es va fer, no tant, però d'alguna manera, a França. I aquest és el problema que hi ha, que en un moment determinat aquí tots els monuments, tots els recordatoris, totes les alabances eren per un bando i l'altre no existia, no havia existit.
Però potser hi ha una diferència des del punt de vista de guerres, no? D'estratègia. Una era les guerres mundials, que no hi havia potser dos bandos, i aquí a Espanya potser era una guerra civil que hi havia dos bandos molt clars i molt específics.
No, però a Alemanya hi havia dos bandos també, hi havia uns que eren nazis i uns que no ho eren.
Sí, però des del punt de vista de guerres, aquí era la civil i allà no era una guerra
pitjor.
Mundial. Era pitjor allà, no, d'acord, potser sí. Però aquí estaven molt definits aquests bandos, i per tant, tens tota la raó, vull dir, aquesta reconciliació mai ha sigut, i després tampoc ha sigut un reconeixement de culpa per la banda de franquista. No hi ha hagut mai un reconeixement de culpa. I això és imperdonable. Per tant, anem a dir, doncs, jo penso que hagués estat molt bé que hagués hagut aquest... I la transició, escolta'm, la transició està passada i arriba un moment que dius, bueno, doncs, escolta'm, doncs molt bé aquest acte, sí senyor. I més si se n'han de fer, més en farem.
Ah, ahir va sortir una entrevista al Mundo, del director de la Fundació Francisco Franco, que deia que solo, que el règim de Franco solo fusiló a 23.000 i no fue por capricho. Solo fusiló 23.000. Ho dic perquè la història és història, malgrat que evidentment en aquest país doncs, no s'ha fet cap tipus de recuperació de memòria, i a hores d'ara estem tot just començant a fer amb petits passos aquells que sí que volem o sí que podem, com pot ser per exemple Catalunya o les Illes Balears i algunes comunitats més. El problema ja no és aquest, que també ho és, sinó que a hores d'ara hi hagi gent que digui que solo se fusilaron a 23.000 persones i que, a més, aquesta gent, per exemple, rebi subvencions públiques de l'àrea públic. I, per tant, a mi això em sembla impropi de qualsevol país democràtic del segle XXI, absolutament impropi de Alemanya. A Alemanya no hi ha cap mena de fundació neonazi, perquè si hi és, està absolutament legalitzada, vigilada per la policia, etc. No? I aquí no passa, això en primer lloc. L'altre, en segon lloc, volia explicar, fa un parell de setmanes vaig tenint l'ocasió d'anar a Porreres, a Mallorca, on s'ha obert recentment una fossa on hi han enterrades només a Porreres 130 persones, 130 persones, no només un bàndol, diguem, o sigui que per tant, que aquí també hauríem de veure això que diu la Lourdes, no? És que també se'n van assassinar l'altre bàndol, d'acord, hauríem de posar números i blanc sobre negre aquestes coses, no? Perquè jo estic d'acord que només que hi hagi una persona assassinada en qualsevol dels dos bàndols, aquesta persona ha de ser homenatjada degudament, vale? I això és el que jo defenso. Jo no sé si l'altre bàndol a hores d'ara defensa que els altres estiguin homenatjats, perquè clar, si la Fundació Francisco Franco diu que són 23.000, és que potser són el doble, no? Perquè això ja sabem com funcionen aquestes coses. En qualsevol cas, a la fossa de Porreres hi han enterrat 130 persones. Jo allà hi vaig veure persones molt grans plorant, deixem-ho dir així, diguem, plorant, perquè havien comencen a trobar cossos de familiars seus. Els estan identificant, estan en procés d'identificació, i quan fins que no acabi aquest procés, doncs evidentment no ho podran verificar, diguem, no? Però aquella història de no, mira, l'avi va anar a cavallar, etc. Jo crec que si hi ha gent que es troba en situació doncs, de recerca dels seus familiars desapareguts, a mi el mínim que em sembla és que l'Estat hi posi la banya per intentar doncs, posar llum a tots aquests casos. I per tant, això de les ferides, si s'han d'obrir o no s'han d'obrir, és que la ferida no s'ha tancat. I si s'ha tancat, es va tancar en fals per alguns dels partits polítics que van fer això que anomenen, ho sento, que anomenen la transició democràtica, que no va ser ni transició ni va ser democràtica, per cert, perquè per cert l'altre dia també va sortir ahir al Salvador l'entrevista a Adolfo Suárez explicant que no es va fer un referèndum sobre la monarquia per por perdre'l. Per tant, ni va ser transició ni va ser democràtica.
Bueno, dit bueno, això, bueno, Lourdes.
No, sí, vinga. Aviam, és quan parlen de la reconciliació ens agradés més o menys o pensem ara d'una manera diferent, en un moment donat es va produir. Tothom l'accepta i la Constitució es
no
va votar,
amb
un 80% i pico.
Entre altres coses, perquè no es van legalitzar tots els partits polítics.
Amb el Parlament espanyol es va trobar per una banda al davant i encaixant la mà tant la senyora Dolores Ibarruri, no? I el senyor Carrillo amb el mateix Fraga i d'altres, no? O el senyor Suárez que venia del Movimiento. Per tant, ens agradarà més o ens agradarà menys, aquí allà van haver-hi unes persones que representaven els dos
representaven
els dos
en nom d'aquí.
Bueno, Lourdes. Pues mira,
perquè mentrestant, en aquell moment no estaven legalitzats tots els partits polítics. Per cert, bueno, ho recordo, perquè no és no tot ni va ser flors i violes ni es va tancar de cap manera.
Era el gran coco, eh? Era el gran coco i precisament...
No tots estaven legalitzats, Lourdes, ho sento. No tots ens van poder presentar les primeres eleccions.
Lourdes,
no?
La realitat és que jo crec que hi havia una representació prou sòlida com perquè aquelles persones en nom de la gran majoria que hi havia del poble espanyol van arribar a un acord i van signar una pau. I el que no es pot estar és sempre anar fent revisionisme i revisionisme, perquè no ens en sortim mai. Mira, a mi m'agradaria més a partir d'aquí, parlem en endavant, a on es pot anar i quines coses es poden fer, però jo no estic per perdre... Per mi és perdre el temps.
Molt bé, doncs com que a partir d'ara hem de parlar sobre què podem fer, jo el que sí que explico, diguem, i que a més a més ja crec que vam parlar en aquesta tertúlia, el Parlament de Catalunya va aprovar una llei de memòria històrica per començar a reobrir totes aquestes fosses i les lleis van estar després del mateix. Per tant, com que tu dius, a partir d'ara què és el que podem fer? Mirar endavant i mirar què podem fer. Doncs molt bé, jo el que et dic és el que s'ha de fer.
Els pactes no es poden anar revisionant contínuament. Ah. Mateix que
saps quin és el teu problema?
Si us esteu interpel·lant, cada dos per tres no van ser.
Clar, arriba una sentència no, que no pots estar reconsiderant si era o no era. Es va fer...
Jo crec que la transició no la vam fer tot el bé que es podia fer. Bueno, això hem de reconèixer que no es va fer.
No,
el que passa és que va ser...
Jo la reconec com estupenda.
No es va fer tot el millor que es podia fer.
Sempre es pot arreglar.
Per això sempre es podia haver fet millor. Per tant, això, partint d'aquesta base, a partir d'aquí, doncs jo dic, bueno... Estic amb tu, vull dir, realment doncs tirem endavant, però sense revisionisme i sense intentar veure les coses també que han passat. Jo penso que és bo també recordar. Jo recordo a la Model que quan anàvem a veure els Xirinacs, que vam estar doncs no sé quantes vegades anant-lo a veure, anant-li a portar menjar, vam sentar-nos allà pel tema de la pau que ell va estar constantment allà, vull dir, i de l'amnistia. Per tant, anem a dir... Doncs, bueno, és un record al qual nosaltres tenim perquè tenim una certa edat i per tant nosaltres i el revisionisme del tema del tema de la transició, bueno, sí, no es va fer del tot el més bé possible, però al primer es va fer alguna cosa.
A mi m'agradaria recordar des de l'edat, des de la saviesa de l'edat i no pas de la saviesa personal.
Sí.
M'agradaria recordar que la transició es va fer amb por.
Sí, molt clar.
És a dir, hi havia una frase molt recorreguda que es deia que era se senten el soroll dels sabres. I el soroll dels sabres era la por que hi hagués una reacció de l'exèrcit
militar,
evitant el que els no militars volien fer.
Que
per tant, vol dir, el que sí és veritat és que en aquell moment la majoria de gent va transigir en un sentit d'evitar que allò que havia acabat, insisteixo, perquè va morir al llit, perquè a mi, perdoneu, moltes classes, molta gent doncs, es posa medalles, van passir... No, el règim de Franco es va morir perquè Franco va morir. I ja està.
Deixa llavors... dir una cosa, perdona, però jo, joveneta, i me'n recordo molta gent, que ara... cridar Viva Franco, sense que ningú els obligués.
Jo recordo. Sí, sí, clar, clar, clar. Sense que ningú els obligués. Vinga, home, em sembla que fort.
Escolta, no sé, deixeu-me
acabar.
No tornem a l'origen de la conversa.
Deixeu-me acabar un moment.
Sí, perquè a més era ell qui tancava. Tanquem el tema aquí.
I aleshores el que es va produir era una reacció, un acord tàcit entre tots els grups per dir, tanquem, intentem tancar, encara que sigui malament, aquest moment històric, perquè si no ens tornem a barallar una altra vegada al carrer, i com que ningú, en el fons, ningú volia barallar-se a treballar al carrer, doncs van transigir. El problema que jo veig que es va produir després, quan ja va haver-hi les primeres eleccions democràtiques, quan ja va sortir un partit com l'UCD, i sobretot quan després va aparèixer aquella majoria brutal del PSOE a l'any 82, el problema per mi va ser que en aquells moments, que encara era vàlid i encara hagués pogut fer, no es va anar a buscar precisament aquesta, diguéssim, recuperació d'una memòria que aleshores s'hagués pogut plantejar amb no tant problema. Al cap de tants anys, el que passa és que, malauradament, els que van viure personalment aquesta situació, la majoria ja estan morts. I és una pena. Però que allò es va tancar malament, evident, i que es va tancar de cop com es va fer per por,
també,
claríssim.
Doncs donem per tancat, que no vol dir que estigui acabat el tema, però sí, el donem per tancat. Respira, respira a fons. Us plantejo un tema perquè és un tema que s'està plantejant, se n'està parlant, s'està comentant els últims dies, just després de la victòria de Donald Trump, i com a conseqüència de les reaccions que s'estan produint al continent europeu. I avui hi ha precisament a La Vanguardia un avantítol d'una notícia que parla de Merkel, que diu que tornarà a optar novament al mandat com a consellera, i diu que Alemanya i França busquen líders contra el populisme. Se n'està parlant molt durant aquests dies. Però potser podríem explicar què entenem per populisme.
Bueno, el que passa és que França, evidentment, doncs, ara el Sarkozy ha perdut, no?, les eleccions primàries.
Les primàries, tant, sí.
Doncs, ha d'existir una dreta moderada que, evidentment, doncs, també aturi el populisme. Jo penso que... I l'esquerra, evidentment, ha de tenir un paper molt
més... Però el populisme què és?
És una reacció a unes accions polítiques en la qual, doncs, per exemple, et deixen entrar gent immigrada, i llavors els mateixos treballadors de França doncs es rebel·len perquè aquella gent els hi treu el menjar perquè és obra no, de treball més barat. O sigui, per tant, és una reacció, acció-reacció d'unes decisions polítiques. Per tant, en política moltes vegades s'ha d'anar molt al tanto amb segons què decideixes, perquè llavors doncs, poden sortir aquests populismes. Jo penso que tot és un peix que es mossega la cua, vull dir, per tant, s'ha de fer ben fet. O sigui, el tema de la reacció que dèiem de la transició, doncs, podia suposar, doncs, aquesta acció o aquesta actitud política podia permetre una reacció també populista que hagués pogut afavorir el franquisme en un moment determinat, no? Per tant, totes aquestes coses s'han de vigilar, les decisions polítiques que es facin s'han de vigilar perquè pot generar la reacció.
Lourdes.
No, jo ho entenc diferent al populisme. Per mi el populisme és
acció-reacció,
enviar un missatge a les persones que és el que ells volen sentir, tot i que tu ja saps que no és possible o no pots arribar-ho a fer. I normalment on té molt origen, no? Quan de vegades hi ha una crisi econòmica i es produeixen situacions d'empitjorament del nivell de vida, aquestes persones que se senten malmeses, maltractades, què és el que volen sortir? Què és el que volen sentir? Que se'ls arreglarà la seva situació i, per tant, si poden trobar un culpable com a representant de tots els seus mals, doncs el populista, que és el que fa, el senyala, eh? Aquí tens el causant
però és una decisió política, estàs d'acord amb mi que és una decisió política en un moment determinat. Si són decisions polítiques que d'alguna manera doncs, creen una certa inestabilitat en el sistema.
Crec que això, que sobretot és perquè se n'aprofiten d'un descontent, d'un patiment o d'una situació difícil de les persones, sí. I llavors les persones s'enganxen al carro de que, clar, si a tu la cosa t'ha anat malament, pateixes molt i algú et diu, jo te'n trauré d'aquesta situació i tal, doncs mira, t'hi apuntes, no?
Bernat.
Per mi és el populisme és recórrer a la mentida i a la manipulació de la ciutadania a tots els nivells. I en fi, jo crec que aquí podríem posar-hi nombrosos exemples, diguem, a la dreta francesa també hem nombrosos exemples de manipulació i de fer creure doncs, que un problema ve d'algun lloc, quan en realitat doncs, segurament no és ben bé així, diguem, no? Però com deia Lourdes, com que hi ha determinades persones disposades a escoltar doncs, aquest argument, doncs el que fan és doncs, explotar-lo, no? I en fi, ahir al 30 Minuts de TV3 doncs, es preguntava per què els americans havien votat el que havien votat. Per cert, els republicans no van guanyar, van perdre els demòcrates, perquè els republicans més o menys van treure el mateix que les anteriors eleccions, però bueno, perquè havien votat el que havien votat, i hi havia gent doncs, que deia, no? Escolta, és que jo crec que sortia un pastor allò ultracatòlic dient que al seu país doncs, hi havia masses persones doncs, que pensaven en direccions diverses i que estaven perdent aquesta essència allò segurament blanca i de catolicisme, etc. Per tant, calia posar fre i expulsar qui, en fi, en aquest cas doncs, la gent que ve d'altres països que no pensen igual. Per tant, segurament el populisme també va a favor del pensament únic, no? Nosaltres som els bons, per tant, tot el que no sigui com nosaltres, doncs està exclòs i està fora de la societat, i per tant és expulsar la gent de la societat, cosa que em sembla una autèntica animalada i barbaritat.
Com el populisme, jo penso que efectivament és un tipus de missatge que s'envia, un missatge molt, molt pobre des del punt de vista de contingut, però molt eficaç des del punt de vista de la reacció, de la receptivitat
mediàtic,
del que a on s'envia, no? I efectivament es produeix gairebé sempre quan hi ha una situació des del punt de vista econòmic molt dolenta. Doncs Alemanya va passar en el seu moment amb Hitler, a França va passar, a Itàlia va passar en el seu moment amb Mussolini, a la Xina va passar en el seu moment amb Mao Zedong. Vull dir, no és un fet que podem situar-ho només en un lloc, en unes, un punt determinat. No, és general. Quan la gent està molt malament, surt algú o alguns que diuen no us preocupeu que això nosaltres ho solucionem. Tenim les eines per poder fer-ho. Ara ens ha de fer cas a nosaltres perquè nosaltres ho sabem i ho farem. I aquests no ho han fet bé perquè s'han embutxacat, perquè són corruptes, perquè diuen una cosa que no fan, etcètera, quan són els primers amics que no ho faran. La reacció que es pugui produir per part de la gent és lògica, perquè hi ha un percentatge de gent que està molt maltractada i, per tant, quan un s'està ofegant, si li tiren una corda, encara que sigui molt prima, s'hi agafa.
Encara que sigui de l'enemic.
Sí, vull dir, això és evident. Per tant, en aquest sentit, el populisme sempre té aquesta capacitat d'absorció de moltíssima gent. I seguint el que deia el Bernat, a les eleccions nord-americanes, en aquest cas, el que s'ha comprovat és que el nombre de votants ha baixat de forma brutal, i ha baixat de forma brutal més en els demòcrates que en els republicans. És a dir, Trump no ha aconseguit més vots dels que va aconseguir en les últimes eleccions el representant del Partit Republicà. Ha aconseguit gairebé els mateixos. Per tant, no ha sigut que ha augmentat el nombre de gent, sinó que s'ha polaritzat i ha anat a parar amb una sola mà, i en canvi Clinton no ha aconseguit, és a dir, la senyora Rockham, perquè a mi sembla que encarrega que la senyora tingui que agafar el cognom del seu marit, Hillary Rockham, de Clinton en tot cas, doncs aquesta senyora no va aconseguir arrastrar la gent que ja havia aconseguit el Obama anteriorment, perquè si ho hagués aconseguit se l'hagués carregat totalment. I en canvi ara estem on estem.
Volies afegir alguna cosa?
No, jo l'única cosa, continuo dient que segons les decisions polítiques que es prenguin pot pujar també, a part de la crisi evidentment, segons les decisions polítiques que es prenguin, pot esdevenir populisme, tant d'esquerres com de dretes, perquè els populismes són d'esquerres i de dretes.
Però que podríem... No tenen... justament ara anava a fer-vos la pregunta dic, després de fer la ronda de què és populisme, el populisme és de dretes, és d'esquerres, és de centre, o és d'allà on convingui?
Populisme és populisme. És
populisme
I per tant vol dir quan, és a dir, quan el que pesa és el discurs, diguéssim, senzill,
fàcil.
Però se n'apropien tant d'esquerres com de dretes?
Sí, però és que jo continuo dient que a partir d'aquest moment ja no són ni d'esquerres ni de dretes.
Són populistes.
Populistes.
És a dir, per exemple, no tenen, per dir el cas concret, quan el Fidel Castro baixa de Serra Maestra i fa la revolució en contra d'una cosa que era evidentment per revolucionar-se, perquè Cuba era el casino i la casa de putes dels Estats Units, i quan fa això, quan ho fa d'aquesta manera, el primer any allò és d'esquerres, fa una política d'esquerres. Eleva el percentatge de preparació escolar, eleva la sanitat, és a dir, ho fa. Quan això es gira i no admet que hi hagi partits diferents dels que opinen ells, aleshores és populisme pur i dur, és dictadura d'esquerres.
Alguna cosa més a afegir?
No, està claríssim. Jo tenia l'exemple de la Xina, és comunista, no?, i del Donald, que sembla que és...
No, el que podríem discutir és si realment, doncs, els populismes d'esquerra són més...
Hi ha distincions,
el que podríem discutir si són més bons els d'esquerres que els de dretes,
per favor.
No,
que hem quedat tirant populistes tots,
populistes, sí, però vull dir,
sí, però altres coses, per cert, el populisme d'esquerra no es posaria mai a ningú, els de dretes per exemple sí, diguem-ho, dic, perquè
llavors hi ha matisos.
Clar que hi ha matisos, perquè es pot ser populista però no amenaçar amb expulsar gent del teu país, per exemple.
Arribes com aquell que si portes, tens les mans en unes determinades condicions, doncs et maten, perquè, o si portes ulleres també et maten, per, ets, vol dir, llegeixes si ets intel·lectual.
Això qui ho feia?
Com es deia, el de Corea del Nord, era Corea del Nord, era... Ja t'ho diré.
La Corea del Nord.
No,
règims dictatorials, no, diguem.
Una dictadura d'aquelles asiàtiques de... terrible, que no em surt el nom.
El Pol Pot,
sí, però hi ha una altra... Ja us ho diré quan em surti, perdoneu.
Mira, feia dies, feia dilluns més que dies, feia uns quants dilluns, que volia aprofitar, ja que tenim el Bernat aquí, el senador, per preguntar-li per la senadora Rita Barberà, que avui s'asseurà...
No parlem d'aquest
personatge. Sí, doncs mira, precisament avui se n'ha de parlar, perquè justament com imputada haurà de declarar pel suposat...
Pitufeo. Li diuen així, no?
Aquí.
Allò del finançament il·legal.
Això.
No? I la manera, diguem-ne, com ho portaven a terme.
Ah, no ho sabia, que deien
que
no sé per
què. El que deien és que si donaven...
Finançament il·legal del Partit Popular València.
Amb un militant, si donaven, i l'altre ho feia... No, i l'altre feia, diguem-ne, una aportació a través del compte corrent.
I a més, em sembla que Rita Barberà, a València, tenia que fer una obra al port de València, no? O sigui que... em sembla que tallava per Lozano una memòria històrica important d'una fosa comú que va haver-hi, que estava allà a València.
Bueno, a Porreres també va passar, Deixeu-me explicar aquesta...
Molt ràpidament, obres, però després entrem al tema
hi havia obres, hi havia obres d'aquestes que evidentment doncs, les licitaven per intentar tapar tot el que hi havia.
Molt ràpidament, la fossa de Porreres és així molt horitzontal, molt allargada, i està dintre d'un cementiri, el cementiri de Porreres. Doncs l'any 58 estava en espai i van posar, evidentment que ho sabien, perquè a mi, en fi, una sèrie doncs, de nínxols a sobre de la fossa comuna. Per tant, van haver de fer els fonaments i tot el que van trobar, doncs ho van llançar a les escombraries per dir alguna cosa, diguem, no? Ho dic perquè amb tota la intenció del món, perquè, en fi, perquè aquestes coses no són gratuïtes mai. Dit això, diguem...
Però això tanquem. Passa, no, amb els nínxols?
Tanquem el parèntesi.
El tema de la Rita Barberà. De què anava de la Rita
Barberà? No, quina és la pregunta?
La pregunta és que, finalment, i em sembla que, no sé si ho fa de manera voluntària, perquè ella és aforada, no?
Ho ha fet voluntària.
És voluntari... Perquè no està investigada. El dia que estigui investigada, evidentment, aquell dia ja segurament ja no serà voluntari. Entre altres coses perquè encara que sigui forada, és a dir, el forat és una paraulota, diguem, que la gent diu, oh, ets aforat, fantàstic. No, el forat és, no és que estiguis ni fora de la llei ni res. En tot cas, això és l'objectiu de l'aforament, diguem, protegit de les causes així menors, diguem, de les denúncies de jutjats, allò, d'instrucció petits, per dir algo, i que si se t'ha de jutjar, que poden haver-hi molts casos pels quals se t'hagi de jutjar, doncs escolta'm, es vota al Senat doncs, el desaforament, el suplicatori, i això és el que no s'ha fet a hores d'ara de Rita, però que no arribarem a fer mai de la vida, perquè abans de que es voti això, ella dimitirà, per tant la causa deixarà el Suprem per tornar a València, a la senadora, doncs, a Rita Barberà, diguem, guanyarà un més temps encara, doncs, per preparar-se o per que sigui, i en fi, aquí tot d'això. El que està clar és que tot plegat és una mica no, és teatre absolut, perquè de fet el tema que la Rita doncs s'hagi quedat l'acte la Rita no fa cap mena de cosa diferent al grup del Partit Popular, o sigui, allò està amb ells, dina amb ells, es reuneix amb ells, vota el que voten ells, per tant no està al seu costat sentada, vull dir que en aquest sentit no, o sigui, que ha sigut teatre, ha sigut un win-win. El Partit Popular va guanyar doncs perquè no s'esquitxava i ella no perdia igualment la condició de senadora ni de forada, per tant en aquest
jo
sentit
jo tinc la sensació de que tothom, si pot, se n'escapa de saludar la Rita.
No.
Perdona, però vaig veure l'altre dia pel Telenotícies un moment, jo, no? Jo, que
però,
ella...
Jo estava al Senat, la Lourdes i no vas veure, Bernat.
Quanta ironia, quanta ironia. Escolta, no em fa falta estar al Senat perquè una persona gravi coses i ho veig. I vaig veure perfectament
veritat,
quan anava a les Corts, la senyora Rita Barberà veu que entrava el senyor Margallo, ningú li deia ni hola, què fas aquí, perquè ningú vol la fotografia amb la senyora Rita en aquest moment, i ella el crida i normalment i per educació va saludar-la i no s'està ni dos minuts, marxa corrents.
Una cosa davant de les càmeres, després de
en el Parlament Europeu un moment determinat fa un temps va sortir, és que no recordo qui era, de quin país era, però va dir que ella sorprenia molt de que Espanya fos el país que hi havia més aforats de tota Europa. Hi ha 100.000 aforats. 100.000 aforats, Déu-n'hi-do.
La majoria no és la classe política, tota la policia...
Ella deia, les estadístiques diuen que hi ha 100.000 aforats, diu, jo no m'acabo d'explicar. No, la senyora Rita Barberà és una persona que... És un personatge que realment s'hauria d'estudiar, perquè és una persona que va començar molt jove a la política, va aconseguir una acceptació popular brutal.
Indiscutible,
amb una ciutat com València, que és molt potent en tots els sentits, culturalment, econòmicament, etc. I s'ha de reconèixer que va aconseguir aglutinar moltíssima gent, utilitzant amb molta intel·ligència totes aquelles coses que l'afavorissin, evidentment, no? Però jo diria que l'afavorissin amb ella i el seu grup al marge del fet de ser o no del Partit Popular. O sigui, jo tinc la sensació de que el clan Barberà, València Ciutat estic parlant, no el Comunitat Valenciana, el País Valencià, no, València Ciutat.
Els dominis, sí, de Rita Barberà.
Va aconseguir una cosa difícil, que era d'això, doncs, acostar i amb ella quantitat de gent que inclús aparentment podrien no ser susceptibles d'estar amb ella. I jo penso que això es va aconseguir sobretot, perquè el temps ho ha anat demostrant, quan s'han comprovat com hi havia aquesta espècie d'enteses que acabaven amb ficant-se diners a la butxaca de qualsevol forma.
No, la butxaca no. Jo crec que en el cas de la Rita, si de cas, és pel partit, no per la seva butxaca. I és el que ha passat aquí a Espanya en tots els partits polítics.
En tots? No, Lourdes, no, tornem-hi.
Sí,
en tots. Sí? No, doncs ho sento, no, m'enfado. Aquí no, en tots no. En tots no. No. Lourdes, no siguis populista. No, 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 no sigui populista. No, 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 sí o no? No faltis a la veritat. Està bé no faltar a la veritat, diguem, no? Val, molt bé. Tots, et reafirmes que tots els partits polítics estan, han estat...
Doncs diem-li que n'hi ha molts que ja ha sortit i d'altres ja canviat, que segurament hauran de sortir algun dia.
Bé, en fi...
Bé. És un mateix, va.
O sigui, és que està molt bé parlar de populisme no, i dir que no, no sé què i tal, i després no, fer el mateix, diguem, aquí a aquesta taula.
El populisme és dir, tots els polítics són dolents i són corruptes, això és populisme. Per tant, hem de dir, no és veritat, no tots els polítics són
ni
corruptes, ni tots els partits són corruptes. Per tant, hem de dir, això és una frontera en la qual s'hauria doncs, d'intentar evitar, amb tots els oficis i amb tota la gent, eh? Vull dir, perquè tots els alcaldes es foten els diners a la butxaca. Totes les... No, 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 vull dir, no, Lourdes, no, que no és per tu, ho dic per tots, eh? Vull dir, tots plegats, nosaltres, jo mateix, eh?
Tu deies per Esquerra, no?
Clar, i sí, sí.
No, perdona, Esquerra,
zero casos de corrupció. Zero casos de corrupció. No, 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 Lourdes, zero casos...
No, 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 no és cert. No és
cert. Les generalitzacions mai, en cap cas, no són bones.
En exercici de la... En exercici de la funció pública, zero casos de corrupció. En exercici de la funció pública. Aprofitant-se de la funció pública.
Que no sé què va passar. No, no, no ho tinc...
En exercici de la funció pública, Lourdes.
Espera, ho busco.
Lourdes, busca, no, no, busca-ho, busca-ho.
Busca-ho.
Bernat, la Rita Barberà, la senadora Rita Barberà, està al grup mix i em sembla que havia de presidir alguna comissió. Bueno, les feinetes, no? No? Al final, jo és que no,
no, no
sé...
havia de ser portat... O sigui, tots els grups polítics, totes les senadores i senadores són membres d'una comissió o de moltes, si es cau, no?
Sí, es repeteixen...
En el seu cas, ella, el grup mix, doncs ella li tocava ser portaveu del grup mix en una comissió. Això no vol dir que portis la veu del grup mix, perquè evidentment el grup mix doncs hi ha moltes veus diferents. Però en tot cas li tocava ser portaveu a una comissió i ella va decidir que no, ella és membre de no sé quines comissions, però no n'és portaveu. I ja està, diguem. I haig de dir una cosa a favor d'ella, diguem, que és que també aquí, com que el populisme doncs, va allò a totes bandes, això, d'acord, és que la Rita Barberà no va mai al Senat, és que s'ha de dir que ha faltat bastant menys que alguns altres senadors, perquè ella només ha faltat a dos plens, un de manera justificada, perquè estava amb un declarant com a testimoni en un tema judicial, i l'últim ple, veurem si ve en aquest proper ple. Però ho dic també perquè a mi m'agrada ser just en aquestes coses, i malgrat que, evidentment, jo espero que d'aquí relativament poc votem el suplicatori de la Rita Barberà, etcètera, també s'ha de ser just en aquestes coses, i mira, és que ella no ha faltat als plens, i hi és. Ho dic també perquè també és molt fàcil doncs, agafar-se i és que a més, bueno, i a partir d'aquí si fa feina o no fa feina, podem entrar a valorar-ho allò àmpliament, diguem. Però pel que deies, Eduard, de la ciutat de València, clar, el problema és un sistema polític, diguem, no? Que s'instal·la en una ciutat o en un territori i no para doncs, de fer el que sigui, no? I era ella amb tota la seva gent que venia de darrere seu, no? L'altre dia vaig tenir ocasió de visitar l'Institut València d'Art Modern, un institut molt potent, on ara hi ha un director doncs, que ha intentat fer la feina doncs, ben feta, i en temps de Rita Barberà, a banda d'inflar les xifres d'assistència públic, en fi, d'una manera absolutament escandalosa...
Però l'IBAM es va inaugurar amb un alcalde socialista, eh?
Sí, 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 però quan va entrar Rita Barberà l'any 96, si no vaig malament, o 99... en fi, no? I un exdirector del Partit Popular va arribar, o vinculada en tot cas al Partit Popular, va arribar a comprar quadres incrementant el valor un 1000% respecte a allò que estava comprant, un 1000%. O sigui, subhasta i jo compro doncs per un valor absolutament estratosfèric, diguem, no? És com si jo fes un dibuix i me'n paguessin 100.000 euros, diguem, que seria una aberració, doncs això mateix, diguem. En fi.
Ja esteu?
Podem
continuar.
És un tema de la Rita Barberà que fa una certa pena tot plegat, no?
Avui...
Sí, però això és la seva opinió, Lourdes.
No, no, la seva opinió no, serà que ell hi era...
Hi ha cas o no hi ha cas?
Hi ha cas o no hi ha cas, Lourdes, sí, exacte.
Bueno, no m'ho he llegit, jo només, aviam, jo no tinc, jo no pertanyo i tal.
Tu que ets professor de història?
Esquerra Republicana, va i diu...
No sé si és Esquerra Republicana aquest home.
Ah, no.
No ho sé, jo no conec aquest nom. No diu que sigui d'Esquerra Republicana, potser sí, eh?
Sí, sí, almenys això...
Bueno, feu indagacions, però ens queden 6 minutets.
Sort que tens d'altres.
Avui hi ha ple. Lourdes,
el proper dia t'ho prepares i vens amb una llista.
No, jo no
vinc amb altres. No, no,
és igual. Una cadena de
gravis, sou vosaltres.
Deixem-ho aquí. Deixem-ho aquí, en tot cas, Lourdes.
Segueix mentint.
Ahir vaig anar a veure Cabaret.
Ja està, s'ha acabat el tema. Ens queden 5 minuts, avui hi ha ple. Ple a les 7 de la tarda és el ple?
No, més aviat.
No, avui no. Avui encara no es canvia.
Encara
no
canvia
l'horari. No. A veure, mitja hora... ara estic dubtant si són a les 6 o a les 7 el ple.
Jo tenia entès que una de les coses que es volia fer, evidentment, és començar els actes més aviat, a fi i efecte de que no acabessin a la 1 de la matinada.
Sí, la idea. I, de fet, avui es vota aquesta modificació.
Avui es vota.
Avui es vota aquesta modificació, perquè comencin els plens abans, la participació del públic es faci cap a les 8 del vespre, però vaja, que no serà una aprovació definitiva perquè, efectivament, els plens, sinó que... Serà, segons comentava la Carmela Fortuny, serà flexible. Però sí que seria interessant doncs, anar a agafar ja aquest hàbit d'intentar avançar horaris. Estem discutint i estem parlant de la reforma horària, de la conciliació laboral i familiar. Doncs hem de començar per totes aquestes coses i segurament des de l'administració es pot començar a donar exemple, no?
Home, serien els primers que haurien donat exemple d'això. L'administració pública ens hauria de fer de tal manera que efectivament ajudés que aquest tipus de conciliació familiar o senzillament a que els horaris fossin diferents. Tinguem en compte una cosa, a vegades ja torno doncs, a l'antiguitat, no? A vegades no ens adonem o no recordem que els horaris espanyols, si parlo d'espanyols perquè en aquest cas és d'Espanya, de la ciutat sobretot, en un moment determinat es van allargar molt perquè es feia el que en deien el pluriempleo. És a dir, la gent treballava, els que treballava tothom que volia en aquell moment, treballaven, feien una feina determinada i o bé a la pròpia empresa feien hores extres o bé fora de l'empresa anaven a treballar unes quantes hores en un altre lloc per poder entrar un sou i poder viure millor. Evidentment això feia que els dinars estiguessin una hora determinada quan s'acabessin la primera feina i els sopars comencessin molt tard. Això va fer que la televisió comencés a programar els programes principals a partir de les 10 de la nit. I, per tant, s'acabaven a la 1 de la matinada. I, per tant, la gent llavors anava a dormir tard
i tot això s'ha justificat amb el tema mediterrani, no? Exactament. Que són mediterranis.
Arreglar això no és fàcil, però és evident que des de les empreses, des de l'administració pública, des de les escoles... Tot plegat s'ha de fer de tal manera que, efectivament, mantenint les característiques, a ser possible, del clima mediterrani, que és bo i que a mi també m'agrada sortir i ser en un lloc que estigui fresquet a la tarda o tarda nit o vespre, doncs que sigui possible doncs acabar una mica més aviat els que vulguin acabar més aviat i els que no vulguin. Perquè aquí ha arribat un punt en què la nit, per segons quin percentatge de la població, comença a la 1 de la matinada. Parlo dels caps de setmana, eh? Cap de setmana, el divendres, a la 1 de la matinada, comença la sortida de la gent.
Clar, i no te'n vagis a les 12 a una discoteca?
No hi ha ningú.
Que s'entendrà la cara tonto.
Ahir vaig anar a les 5 a veure el Cabaret. I vaig trobar, dic, mira, mai havia anat tan d'hora al teatre.
Sessió infantil, no?
La veritat, no, està molt bé conciliant, a dir, el tema dels... de lleure, amb el tema del treball, amb el tema de la gestió política. Bueno, jo penso que sí que ens hem de començar a acostumar a intentar...
Però hem de passar de la teoria a la pràctica, no?
Sí,
hem de començar.
Però és complicat, no és fàcil, vull dir, perquè evidentment doncs, hi ha tota una dinàmica i una inèrcia que inclús porten les empreses i els sindicats, inclús, doncs, que són els que d'alguna manera doncs, també poden oferir...
Per això s'està treballant. Per cert, el ple a les 7 de la tarda, eh?
Sí.
A les 7 de la tarda.
Suposo que ho aconseguirem.
Ho deixem aquí?
Sí? Anem a millor, però jo crec que anem a millor.
Anem a millor?
Sí, anem tancant ferides. Que la societat anem a millor. Encara de tots els greuges que hem posat sobre la taula, jo penso que anem a millor.
Alba, no, també una reflexió optimista per tancar la tertúlia.
Jo sóc escèptic, però també optimista.
Molt bé. Doncs gràcies, que tingueu molt bona setmana.
Molt
bon
bé,
dia.
Vinga.